guarden en estat sòlid, normalment en formigó. A Espanya existeix un magatzem de residus radioactius de baixa i mitja activitat que està situat al Cabril, a Còrdoba. Però no existeix cap magatzem de residus d'alta activitat, per la qual cosa a les centrals nuclears emmagatzemen els residus, els residus els emmagatzemen en unes piscines, temporalment això, eh? Una part d'aquests residus s'han portat al Regne Unit i a França, però a partir del 2011, si Espanya no assumeix el retorn d'aquests residus per no tenir un lloc adient on col·locar-los, haurà d'assumir, segons el govern, una multa de fins a 60.000 euros diaris. Així és com es justifica la necessitat d'un magatzem de residus d'alta activitat a Espanya. Però aquesta quantitat no és en comptes per una multa, sinó un dipòsit que haurà de donar l'Estat francès fins que no es retiri els residus. Un cop retirats, es tornarà part d'aquest dipòsit. Cal tenir present que només la central d'Ascó generen 440 milions d'euros l'any.
Com ens pot afectar la radioactivitat? Hem fet un resum d'un informe del Comitè Europeu sobre els riscos de la radiació a baixes dosis. Aquest va ser editat en nom del Comitè Europeu sobre els riscos de la radiació l'any 2003. Aquest informe va adreçat a aquells que han de prendre decisions sobre els efectes d'exposicions radioactives sobre la salut, tant amb els mecanismes d'acció de la radiació a nivell de la cèl·lula viva com amb les observacions de malalties en poblacions exposades. La lectura d'aquest volum és essencial per qualsevol involucrat en la legislació en aquest àrea i hauria de ser també d'interès pel públic en general que necessita valorar els efectes de fuites nuclears. L'informe va ser presentat en el Centre de Premsa del Parlament Europeu a Brussel·les el 30 de gener del 2003. El nou model racional de càlcul de riscos, desenvolupat durant 5 anys per uns 30 científics independents, junts amb altres experts. El model de riscos presentat en aquest informe s'ha utilitzat per calcular la taxa de morts humanes causades per les exposicions a tota la contaminació nuclear, mostrant que més de 50 milions de persones moriran o han mort ja com a resultat de la alliberació de radiacions fins a l'any 1989. El doctor Busby comenta que el model mostra clarament que la raça humana no es pot permetre contaminar el medi ambient amb aquests materials radioactius. Els polítics han d'adonar que si es permet als militars l'ús d'urani empobrit armes nuclears tàctiques, a qualsevol guerra futura hi haurà terribles conseqüències pels soldats i la població civil, tant en l'àrea d'ús com en zones molt més allunyades, tal com es va mostrar a Txernòbil. El comitè suggereix que la qüestió d'evitar exposicions a radiacions a la població en general, deguda a pràctiques humanes, hauria d'aplicar-se amb consideracions basades en la Declaració de Drets Humans de la ONU. No es pot justificar èticament l'alliberament de radioactivitat sense consentiment, ja que la més petita dosis té una probabilitat, encara que sigui petita, de danys fatals per a la salut de les persones. El comitè conclou que l'epidèmia actual de càncer és una conseqüència de les exposicions a la pluja radioactiva global atmosfèrica derivada de les proves d'armament nuclear en el període de 1959 al 63, i que l'alliberament en èpoques més recents de radioisòtops al medi ambient provenents de combustible nuclear provocarà increments significatius de càncer i altres tipus de malalties.
L'assemblea informativa a la qual van estar com a ponents Sergi Saladier, geògraf, professor de la Universitat Rovira i Virgili, Marcel Coderc, doctor en enginyeria elèctrica, membre del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible de la Generalitat i Enriqueta Montaner, d'Unió de Pagesos, es van donar arguments prou sòlids per desmuntar els arguments que es donen per acceptar aquest magatzem temporal centralitzat. Segons Marcel Codec, l'energia nuclear presenta quatre grans problemes. El cost, és una energia cara. La seguretat, perquè, com hem dit ara en aquest informe, realment hi ha d'haver molta seguretat perquè no hi hagin fuites. L'ús armamentístic que se'n pot fer i els residus que genera. Va afirmar que no hi ha cap país que sàpiga què fer amb els residus de les centrals nuclears. Quan acaben la seva vida són radioactius a una temperatura molt elevada i més tòxics, i per fer el descens de perillositat tarda un milió d'anys. Seguir generant residus quan encara no se sap què fer amb els que ja s'han generat és de governs intel·ligents? El magatzem temporal centralitzat que es vol fer és tan gran com quatre camps de futbol, com el del Barça. No hi ha cap, no n'hi ha cap en tot el món d'aquestes dimensions. En un principi, els criteris bàsics per acollir el lloc on posar aquest magatzem eren un lloc on no hi pogués haver terratrèmols, indicacions que no hi pogués haver ni inundacions ni ruptura de preses. Precisament, just a Escó, el riu Ebre fa una corba, el qual vol dir que en cas de riuada és per on es pot desbordar més fàcilment. A més, hi ha la presa de Flix i la de Ribarroja. No pot estar prop de llocs amb risc d'explosions i tenim l'Erquímnia Flix. Si es tingués en compte tot això, Escó no s'hagués pogut presentar com a candidat. Per tant, a l'ordre ministerial, totes aquestes condicions ja no van sortir.
Es diu que generarà riquesa pel territori aquest magatzem, però malgrat tenir el PIB per càpita més alt, la Ribera d'Ebre és la comarca que compta amb el percentatge més elevat de població que viu en la pobresa. Un 17,4% de la població de la comarca, segons l'anuari de la pobresa de la Caixa Catalunya de l'any 2002. També està per sota de la mitjana catalana en quant a renda familiar bruta disponible per càpita. Això tenint ja dues centrals nuclears que generen un guany de 1.200.000 euros diaris. Sí que es generen molts diners, però sembla que no es quedin al territori.
Diuen que també generarà llocs de treball per poder mantenir la població activa. Potser serà el moment de la construcció. I després què? El que no diu l'alcalde d'Escó és que el seu municipi perd població des que té les centrals nuclears, a un ritme de 18 habitants menys cada any. A l'entorn d'Escó han perdut un 22% de la població des que tenen les centrals nuclears. I el que tampoc diu l'alcalde d'Escó és que el polígon industrial del seu municipi, construït l'any 1995 amb l'objectiu de diversificar l'economia, només hi ha anat a parar un parc de bombers, un camp de futbol i el cementiri de la població.
És un magatzem temporal que té una durada de 60 anys, ampliable a 100 anys. Això li comportarà al territori una hipoteca radioactiva de 4 generacions. I què passarà després? Tant els polítics com els científics esperen trobar la solució, però ara com ara no tenen cap. Es creu que la instal·lació d'aquest magatzem allargarà la vida de les actuals centrals nuclears. Com és possible que encara permetin que funcionin aquestes centrals i a sobre les vulguin allargar la vida? Ja porten funcionant 25 anys i les volen fer funcionar fins als 35 anys. I els riscos que correm tots, que estem a prop?
Les centrals nuclears i els seus residus no comporten cap perill per la població. Està tot controlat. Això és el que ens diuen els tècnics de la central. Si tenim en compte l'informe del Comitè Europeu mencionat anteriorment, ens adonarem que no es poden fer aquestes afirmacions. Per altra part, com es justifica que es donin tants diners als llocs on acullen aquests tipus d'instal·lacions? En el llibre Casi todo lo que usted debe saber sobre los efectos de la energía nuclear en la salud y el medio ambiente, que d'Eduard Rodríguez, metge especialitzat en toxicologia i farmacologia, i Salvador López, matemàtic, un dels paràgrafs d'aquest llibre ens diu: pensant en el funcionament normal d'una central nuclear, sense tenir en compte possibles accidents, pot afirmar-se sense cap dubte que el principal risc per a la salut humana és el provinent dels residus radioactius que generen, cosa inherent a la pròpia tecnologia nuclear. Segons els autors del llibre, sempre hi ha petites fuites en una central nuclear i avui per avui no és impossible evitar-ho totalment. Quina confiança podem tenir en aquestes instal·lacions i els seus responsables quan no fa massa temps hi va haver un gravíssim incident amb fuita de partícules per part dels responsables de la central? Es va amagar durant mesos, exposant-nos conscientment a un risc encara no explicat? Això comporta, a més, una imatge molt negativa per a l'economia del territori: turisme, agricultura, espais naturals.
Necessitem l'energia per poder viure, per tant, són necessàries les centrals nuclears. Si de l'energia que consumim el 20% prové de les centrals nuclears, no creieu que estalviant tots una mica podríem prescindir d'elles i no caldria generar més residus radioactius? Tampoc representaria massa esforç tenir una bombeta en lloc de dues, mantenir el termostat de la calefacció entre 18 i 20 graus, si convé en posem un jersei més, apagar els llums quan no és necessari, i així podrien sorgir quantitat de petites coses que ajudarien a estalviar l'energia. Pensem que els nostres fills i nets no agrairien. A la pregunta que es formula als autors del llibre «Quasi tot el que vostè deve saber sobre els efectes de l'energia nuclear», si creuen que es podria viure sense l'energia nuclear, responen: evidentment, sense cap dubte, s'està creant una massa immensa, milers de residus radioactius que estan aquí i que es poden disseminar per la biosfera per molt que es vulgui controlar. S'està assumint un risc d'accidents i optant, a més, per una via energètica que no és adequada per un sistema de qualitat de vida com el que aspirem en la societat avançada i que no sols desitgem per nosaltres, el que vivim per atzar en una societat privilegiada, encara que amb desigualtats, sinó per tota la humanitat.
Conclusió, volem fer algunes peticions i reflexions. Demanar al govern que es faci un replantejament amb uns objectius clars sobre el tema de l'energia.
Campanya sobre l'estalvi d'energia a la població. Fer un ús responsable de l'energia des de l'administració i les indústries. Demanar que es faci una planificació abans de prendre qualsevol decisió. Ja sabia que les centrals generaven residus.
7 persones d'un ajuntament no poden hipotecar el futur de diverses comarques.
S'ha promès diners de l'Estat a l'Ajuntament que acull el cementiri. Per què es recompensa econòmicament si no és perillós?
Si és tan segur, com és que les companyies asseguradores no se'n volen fer càrrec?
És lògic que l'empresa que gestiona les nuclears tingui un benefici de 440 milions anuals i l'Estat, i amb això tota la societat, s'hagi de fer càrrec dels residus amb els nostres diners?
En cas de conflicte, aquest magatzem i les centrals poden convertir-se en un objectiu preferent.
Les comarques del sud de Catalunya generem la major part de l'energia que es consumeix tant a nivell elèctric com combustible: petroquímica, tèrmica, central eòlica, central nuclear. No és just que, a més, ens vulguin portar els residus de tota Espanya.
Hi ha 81 municipis, ajuntaments, 9 consells comarcals, el Parlament de Catalunya, més entitats i alguns partits polítics en contra de la instal·lació d'aquest magatzem temporal centralitzat, més una part important de la població. Això no s'ha de tenir en compte?
Per mostrar el rebuig a la candidatura d'Ascó a acollir el cementiri de residus radioactius, la CAN convoca a tota la ciutadania a mobilitzar-se participant en les assemblees informatives que es faran per tot el territori i convida, per mostrar el seu rebuig actiu, a participar en la manifestació que tindrà lloc el dia 7 de març a les 12 hores a Móra d'Ebre.
Fins aquí el programa El Planeta. Esperem que la informació que hem donat hagi estat útil o, si més no, esperem que ens ajudi a reflexionar sobre el que volem pel nostre futur. Ara donem pas al programa L'Art d'Educar. L'Andreu, jo mateixa la Dolors i els nois que avui ens han fet de tècnic, uns nois molt eixerits, el Joan Fuentes i el Gerard Sánchez, us desitgem un bon cap de setmana.
Adeu.
Ràdio Falset, 107.6 FM.